L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les empreses en el seu entorn. Estem a les portes de complir el primer any de la crisi de la Covid-19, que en la majoria dels casos ha generat pèrdues emocionals per la mort d'amics o familiars i pèrdues econòmiques en persones, famílies i empreses. Avui volem saber com han fet front a la Covid-19, una empresa catalana que es dedica des de fa més de 30 anys a la fabricació i distribució de màquines per a massatges anticel·lulítics i pressoteràpia.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Saludem a Esteve Julià, CEO i director general de Fit Forever, empresa que es dedica a la fabricació i distribució de màquines per a massatges anticel·lulítics i de pressoteràpia des de fa més de 30 anys. Esteve Julià, bona tarda.
Hola, bona tarda, David. Què tal? Com esteu? I gràcies per comptar amb nosaltres.
Digue'm. Molt bé, gràcies a tu. També ens acompanya avui, Esteve, David Sánchez, que és fundador de Más 45 Activos, associació que lluita contra la discriminació laboral. David Sánchez, un cop més, bona tarda, gràcies per estar aquí.
Hola, bona tarda, un plaer.
Doncs comencem per Esteve Julià. Déu-n'hi-do, ja porteu 30 anys en un negoci centrat en bellesa, cosmètics, cura personal. És la pitjor crisi que heu viscut mai? Us ho pregunto als dos, comencem per l'Esteve.
A veure, crisis n'hem patit diverses, perquè en tants anys, doncs, evidentment, vas vivint doncs, tot tipus de crisis. L'únic que inimaginable com aquesta, evidentment. Vull dir, a tots ens ha afectat d'una manera i així com les altres crisis van ser amb un de més de tipus local, nacional, diguéssim, en aquest cas, al ser una crisi global, doncs, evidentment, ha trencat tots els esquemes, no? Però bé, el tema està, crec jo, en que a mi no m'agrada aquesta paraula que s'ha posat de moda de reinventar-se, no? Perquè vull dir, hi ha moltes coses que fins ara funcionaven molt bé i més que tot és que s'han de fer doncs, adaptacions, no? O modificacions, però no cal reinventar la roda si la roda roda bé, no? Vull dir que també és un tema de criteri, no? Però bé, vull dir, nosaltres estem doncs, afrontant doncs, la crisi és, evidentment, la més forta que hem viscut mai. I, doncs, per aquesta connotació, nosaltres exportem a diversos països, a nivell internacional, els nostres productes, i, evidentment, doncs, el tema global doncs, ens ha fet mal, no? Però, bueno, aquí estem per lluitar-ho.
Molt bé, David, és la pitjor crisi que has viscut o que has vist mai?
No. La crisi financera del 2008, des del meu punt de vista, va ser pitjor. És a dir, el que té de diferent aquesta crisi és que hi ha una afectació sanitària, global també ho era l'altra, les dues eren crisis globals, en qualsevol cas ara hi ha una pandèmia, i això ha fet que els governs es volquin en rescatar persones, cosa que en la crisi del 2008 no va succeir. Per tant, respecte a l'impacte que va tenir a les persones, més enllà, insisteixo, de la lamentable pèrdua de les persones que hagin mort o estiguin malaltes, home, des d'un punt de vista econòmic, a les famílies, el cop que els va suposar la crisi del 2008 va ser brutal. I la crisi del 2008, no ens hem d'oblidar, és la que va deixar el substrat d'atur, el substrat de gent que de manera estructural no aconsegueix trobar feina, i el que ens va deixar de regal la reforma laboral que s'havia de fer, perquè si no es feia, Espanya se n'anava en orris, però que tampoc hem d'oblidar que abans de la pandèmia les empreses estaven en benefici rècord.
L'Esteve ho ha comentat, no? Una miqueta t'ha sàpigut greu aquesta paraula reinventar-se, que tant de moda s'ha portat aquest últim any. No? És moment de reinventar-se i no és tan fàcil, no? Perquè has de tenir recursos, has de ser ingeniós en poder veure una idea i que sigui realitat. Us volia preguntar, no sé si hi ha alguna cosa que especialment us ha donat més ràbia d'aquest últim any en general, tal i com està tot?
Bé, diguem, ràbia per la nostra part. A veure, també estem en un sector, nosaltres estem en el sector de salut, bellesa i benestar, i vulguis que no, el que a vegades doncs, és per una cosa doncs, va bé, per una altra es va malament. En aquest cas, ràbia, no seria el sentiment, però sí que veus doncs, que hi ha com un... Vull dir, sempre, jo sempre segueixo dient de que som un país que vivim del turisme, no? I llavors, si la gallina dels ous d'or, pues, evidentment, està com està, doncs tot el que més va darrere, no? I llavors, ràbia, més que ràbia, és impotència. Eh? Impotència d'una situació que veus que no... I que, evidentment, doncs, bueno, no queda massa... Està molt trillat allò de la culpa és del govern, però diria que, a veure, amb la colla de sàtrapes que tenim governant aquest país, doncs, bueno, doncs, evidentment, doncs, no podem esperar a res pitjor. O sigui, ja diuen, no?, l'altre dia llegia el tema de l'efecto ketchup, no?, que resulta que, no?, que quan torni el turisme, resulta que tot depèn de que quan vingui el turisme, doncs, com que vindrà tot de cop, doncs, no sé, doncs, sembla que tinguem que estar esperant que la gallina dels huevos d'oro torni a funcionar, no? Que en part és realitat, eh? Però vull dir que la impotència és que els altres, i mentre que, no? Vull dir, hem d'estar aguantant, pagant impostos, pagant-ho tot, els IBIs, tot, això sí que no ens en perdonen una, i en canvi, doncs, hem d'estar fent front a tota una sèrie de, no? de situacions que, bueno, l'estem vivint. Impotència, diria jo.
Mm-hmm. David, vols afegir alguna cosa?
Bueno, sí, és la mateixa sensació d'impotència. En el meu cas, és una impotència que ve de veure com una vegada rere l'altra anem acumulant pecat sobre el pecat i dolor sobre el dolor, no? O sigui, com anem acumulant, per exemple, discriminacions sobre discriminacions. Com que som un país que no sembla ser que els nostres polítics consideren que no podem ensortir-nos tots, que només ens poden ensortir uns quants, bàsicament el que m'ha frapat moltíssim, el que m'ha donat moltíssima sensació de ràbia i impotència és veure com en aquest país ara només tens dret a segons quines coses si has patit el Covid. És a dir, rescatem les empreses pel Covid, rescatem les famílies pel Covid, aturem les hipoteques pel Covid. Ahir llegia un article d'un diari que el Ministeri d'Hisenda i el Ministeri de Treball estan fent tot el que poden per veure de quina manera poden fer que hagin estat en ERTE, no hagin de pagar IRPF. Home, doncs és una idea fantàstica, però això no es va fer el 2008. És a dir, a la crisi financera del 2008 ens vam quedar a l'atur 1,5 milió de persones, teníem dos pagadors i vam tenir que fer la declaració de renda i vam tenir que pagar el que tocava. Per què? Perquè no hi havia un bitxo que es diu Covid. Em sembla patètic i em sembla una mostra més d'oportunisme polític i quasi que de psicopatia institucional, vaja.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Vosaltres, Esteve, personalment heu rebut alguna ajuda de l'Estat, de la Generalitat, com a empresa?
Cap, ni una. Ni de la Generalitat, ni del govern espanyol, de res. Però també és perquè, bueno, ja sabem el que acaba de dir també el David, no? Vull dir, bueno, tenim uns polítics que, vull dir, cada una rambla la brasa a la seva sardina. Jo recordo quan va sortir la polèmica ja fa un any del tema de les dietes, no?, de que cobraven totes les dietes, tot i que estan a casa, teletrabajando també, i aquí no, a ningú se li ha baixat. Jo recordo que a Itàlia han reduït un terç el que és el Parlament, o sigui que... No vull ni comptar quants en sobren aquí, no? Entre institucions, etc. No sé quants en sobren, però no he fet el càlcul, però m'imagino que molts. I això traduït en milions d'euros, em sembla que són bastants, que donarien per tot això que comenta el David, no? D'ajudar no solament, que evidentment és molt lamentable, no? El que per raons del Covid doncs, ha tingut que tancar un negoci o ha tingut que aplicar un ERTE i tal, però que, bueno, que també... a vida més allà del Covid, no?
Heu anat a votar aquest any o esteu fins als nassos?
Sí, bueno, allò que diuen de, no, el derecho, no? Però, bueno, jo crec que és anar... jo aquí no... Els polítics, jo amb això sí que sóc... vull dir, és que jo els canviaria tots. És que no... S'hauria de fer una neteja, jo crec que molt, molt, molt important. Vull dir, no, no hi ha cap polític, des del meu punt de vista, i ja parlo a títol personal, que es mereixi el meu respecte, ni un. O sigui, sigui de, de la ideologia que sigui, eh? Ni un.
I tu, David?
Bueno, nosaltres amb els 45 actius, malauradament, i fixa't que dic malauradament, els contactes que tenim constantment són polítics. Tot i que els actors que estan perjudicats per la discriminació per edat són la societat civil i les empreses, que són les que discriminen, entenem que les empreses volen continuar aplicant la seva llibertat d'empresa i, per tant, el que consideren oportú, i, per tant, no tenim més remei que anar per la via política. I a mi, particularment, és un tema que m'erosiona bastant, perquè, mira, aquest dissabte estava parlant amb un partit polític molt a l'esquerra, molt, i no ho entenen. O sigui, no ho entenen. O sigui, no ho entenen, no entenen que hi ha 2 milions de persones a l'atur discriminades per edat, no? I frapa i cabreja, enfada, veure com fins i tot aquests que estan molt a l'esquerra, el que diuen és, home, potser vostè el que hauria de fer és estudiar una oposició i fer-se funcionari, no? T'asseguro que això és literal, per la qual cosa dius, bueno, aquest país s'ha anat a Norris, per no dir una altra paraula. O sigui, si un partit polític, a més està al Congrés, l'única cosa que pot recomanar quan se discrimina per raons d'edat en l'accés a la feina és que treguis unes oposicions, és que ells mateixos veuen molt clar que, vaja, que no se'ls acudeix una idea ni pel matí quan s'acaben de llevar i recién dutxats.
Déu-n'hi-do. Veu tenir oportunitat de veure ahir el reportatge de Pau Donés?
No, jo no.
No, tampoc.
Molt bé. Bueno, tot i així, els missatges segurament els heu pogut llegir o escoltar. El claríssim Vivir és urgente, i ahir parlava molt de gaudir de la vida, de disfrutar el que tenim, no? Tot i aquest any, un any terrorífic, per dir-ho d'una manera, us ha arribat a treure el son, la gana, les ganes, entre cometes, de viure aquesta crisi, aquesta situació general? Esporàdicament, no dic en el dia a dia, allò del, al principi, al març, potser al mes d'abril o al maig, dir, ostres, estic molt neguitós i porto ja setmanes així, no?, amb aquest nervi dins que no me'l puc treure, no?
Bueno, jo amb això, si em permeteu que m'avanci, a veure, els majors de 45 estem igual que estàvem. És a dir, la nostra situació pot haver empitjorat una miqueta més, però saps què passa? Que qui havia de perdre la casa ja l'ha perdut. Qui havia de deixar de tenir una relació amb els fills perquè com que no hi ha casa i està separat, no té un lloc on tenir-los, això ja ha succeït. M'explico, vull dir, els deutes es van acumulant, els negocis ja han fracassat, és a dir, ja estàvem així. Per tant, per mi particularment, llueve sobre mojado, no? Per tant, jo crec que m'ho prenc personalment, no com a associació, perquè això no ho sé. Però en particular jo m'ho prenc amb un cert estoicisme, però un estoicisme personal, no perquè no hi hagi res a fer, que sí, que hi ha moltes coses a fer, i per això està la societat civil, no?, per intentar empènyer segons quines coses. Però és que estem igual que estàvem, és a dir, però és el que et dic, no? O sigui, com que no ens hem quedat a l'atur durant el Covid, com que no hem perdut la feina durant el Covid, com que etcètera, etcètera, durant la Covid, bueno, doncs no interessem i estem fora dels discursos. Però és que ja estàvem així, no? O sigui, neguitosos, nerviosos, tristos, ja estàvem.
Déu-n'hi-do. I tu, Esteve, com a empresari, no sé si has arribat a viure episodis neguitosos en el teu dia a dia en moments determinats, sí. I també si ha estat un trencaclosques, veure com afronteu el present i el futur a curt termini.
Bueno, jo el que visco ja no és com a empresari, sinó és com a empresari i com a treballador, perquè vull dir, en el meu entorn hi ha molts treballadors que són doncs, persones amb famílies, que d'això, i tothom està angoixat. Salvo, excepte, evidentment, el que per circumstància, doncs, està en un sector que, degut al Covid, doncs, ha explosionat, perquè també no oblidem que hi ha empreses que avui dia estan creixent exponencialment, vull dir, això no ho oblidem, per exemple, amb alimentació, per exemple, no? Tothom estem aquí, tothom estem gastant, abans la gent viatjava, sortien, tal, ara la gent està aquí, vull dir que van al súper, hi ha certes cadenes d'alimentació que estan creixent exponencialment, algunes de restauració, Vull dir que també hi ha tot el que és, per exemple, esteu cansats de veure tot el tema de tancaments de terrasses, per exemple. Jo m'imagino que si jo ara fabriqués doncs, cerramientos de terrasses, no? De tot això que ara, no? En deien terrassa i ara és tot de plàstic, no? Que són aquestes carpes. Que, Pues, home, si tu fabriques carpes d'aquestes, imagino que estàs, bueno, i en conec algun cas, que és un no parar, no? Pantalles de metacrilat, no? Material per casa, mobiliari per casa. Clar, llavors jo vull pensar que escapat d'aquesta gent, que és al revés, no? Que si els ha girat molta feina, hi ha una gran majoria que tothom està molt cremat, molt angoixat, i, evidentment, el que abans en parlàvem de fer pressupostos, no? A mig plaç, llarg plaç, ja no dic el llarg plaç, mig plaç, avui dia, avui no saps que la setmana que ve què faràs, cas, no? Estem treballant en el dia a dia.
Ha estat per vosaltres, Esteve, un trencaclosques anar afrontant la situació o, per sort, més o menys ja heu pogut mantenir la mateixa sistemàtica?
No, nosaltres és cada dia estem inventant doncs, coses. Doncs, a més, estem amb el món aquest digital, no? Que tothom sembla que bueno, és la realitat, no? Vull dir que tots, això em fa molta gràcia, no? Amb el tema del teletreball i tal, però és que també doncs, bueno, no és el mateix, i amb la majoria de gent que parlo, tant treballadors com empleats, i quan més quan parlem del concepte vendes comercial, que en definitiva les empreses viuen del que venen, evidentment, vull dir, no és el mateix el que era abans el contacte personal, no? Amb reunions, etc., que el que és ara, que estàs tot el dia, vull dir, estem tothom de Zooms, Skypes i tot això, bueno, saturadíssim, no? Vull dir, hem d'estar tot el dia doncs, no? Inventant cosetes i quan, a més això de la tecnologia, té el component aquell de que et diuen, mira, ara t'has de baixar tal aplicació perquè ara ens connectarem per tal, pum, i quan tens tot aquell sistema muntat ja n'ha sortit un altre, aquell ja el pots llançar, no sé què, bueno, vull dir, llavors, no és reinventar-se, és que t'has d'estar adaptant cada dia. I que, més que trenca closques... per llogar-hi cadires. És un no parar.
Tu, David, també has fet servir el Zoom, el Meet, aquestes aplicacions per impartir formacions o assistir a reunions?
Bueno, ara mateix les reunions que estem tenint, per exemple, a nivell polític, són totes per Zoom, Skype, Meet, Meeting, Pipping, Chuping. Perfecte, són aplicacions fantàstiques. Jo ja feia temps que les usava, les feia servir, específicament Skype, per fer formació online. Ara l'hem descobert, no? I sembla ser que hi ha fins i tot qui es vol muntar la parada amb aquest tema. Jo, formació online, bueno, a veure, jo l'any 98 ja estava fent formació online i formació e-learning, no? Però bueno, que sí, les oportunitats de negoci s'han d'aprofitar. L'únic inconvenient que té aquest tema, perquè per la resta és fantàstic, eh? O sigui, poder estar... amb l'americana posada i uns pantalons curts, perquè no es veuen total les cames, poder parlar amb el president de la comunitat autònoma de no sé què, doncs està molt bé. Però clar, aquí hi ha un problema, no? I és que som un país presencialista, no se'ns ha d'oblidar. I, per exemple, nosaltres el que hem detectat és que amb tots aquests zooms i pums ens atenen amb molta facilitat, però ens obliden amb molta facilitat també. El component presencial per nosaltres és important i estem desitjant que torni a succeir perquè, per exemple, estem pendents de que ens donguin dia i hora per anar al Senat espanyol, a presentar la nostra causa i no ens estan donant pel Covid, no? I, evidentment, no volen fer una videoconferència con todos sus señorías. Bueno, pues hauríem d'anar pensant en, per determinades coses, recuperar la presencialitat.
Molt bé. Esteve, David, haureu seguit també de prop que portem 6 dies consecutius de manifestacions als carrers de Barcelona i diferents punts d'Espanya per l'empresonament de Hasél. Què us inspira, què us fa pensar tot això? Hi ha més que res les conseqüències, el que també hi ha al darrere, no? Robatoris, hi ha motos al carrer trencades... Ja a tort i a dret, ja pilla tot quisqui, no? Com aquí diuen aquestes manifestacions. Quina és la vostra opinió que la gent s'està també posant nerviosa per un any molt convuls. Realment el que els hi preocupa és el tema de l'empresonament. No sé quina és la vostra opinió en general.
Bueno, per la meva part, aviam, és un tema tan greu, vull dir que bueno, jo sempre he pensat que aquest tipus de gent que fan aquests actes no tenen res a veure amb el que s'està reivindicant. O sigui, que evidentment, ni per aquesta causa ni per altres, vull dir, això són delinqüents professionals que només entenen un llenguatge. I com que, vull dir, quan parlen d'un altre tipus de llenguatge, vull dir, sembla que sigui, no, d'un altre planeta, doncs, bueno, vull dir, a mi em sembla jat de guàrdia el que està passant. Vull dir, ja ens hem carregat Barcelona com a ciutat, vull dir, amb l'alcaldia que tenim des de fa anys, vull dir que bueno, és molt maco fer una ciutat sostenible i tal, però no oblidem que Barcelona viu del turisme a partir d'aquí. Doncs tots aquests actes vandàlics, tot això que ha passat, vull dir, jo ho classifico de que són delinqüents i se'ls ha de tractar com a tals. I el que deies de conseqüències, em sembla ridícul, o sigui, les conseqüències les paguem tots els ciutadans, perquè no oblidem que tots aquests containers cremats, etc, els pagarem la ciutadania. Aquests no pagaran un duro, tots són insolvents, vull dir que aquesta gent entren per una porta, surten per l'altra, els que enganxen, no? I llavors tu sents que hi ha una persona, doncs, que han ferit a dos, no? I tots els mitjans de comunicació es fan ressò d'aquells dos que han ferit, i llavors hi ha 15 Mossos que estan fent la seva feina, que ja els planyo, la feina que tenen, i a sobre han de donar explicacions i han de revisar, sentia, no?, el conseller de dient que han de revisar el protocol dels Mossos de Perdoneu. Aviam, ho tenim mal enfocat. I hem de cremar Barcelona i a sobre hem de pagar les conseqüències i quedar-nos de mans creuades. Jo ho considero, vamos, molt greu, molt.
Tu, David?
Bueno, jo considero que la violència no és el camí, per tant, condemna total i absoluta amb aquesta violència. Estic d'acord amb el que ha dit el nostre interlocutor, que són persones infiltrades, de les dues extremes, de la dreta i de l'esquerra.
Sí, sí.
El que fan és ficar-se a tots els saraus per convertir el que és una manifestació legítima i democràtica, un dret fonamental, en un desastre, no? Malauradament, el servei humà és tremendament vago, és tremendament... no li agrada pencar el servei. I és fàcil caure en la conclusió, efectivament, que tothom és igual i que mira aquests perroflautes i tal. Bueno, això, evidentment, ja és una altra història, no? O sigui, jo continuo pensant que això és una cosa de 25 o 30, perquè no necessiten ser més, per liar-la. Després, el tema del Hassel en concret, a veure, a Espanya hi ha un ordenament jurídic que ens pot agradar més o ens pot agradar menys. Des del punt de vista del compliment de l'ordenament jurídic, aquest senyor ha d'estar a la presó perquè acumula condemnes. Per tant, doncs ja està a la presó i ja està bé a la presó. Ara bé, com a mínim una de les lleis que ha fet que acumuli condemnes, jo crec que ja va ser hora que ens la repensem, no? I la famosa llei Mordassa, que prohibia expressament o convertia en delicte determinades coses, determinades expressions, jo crec que això és un mal camí. Jo crec que una democràcia no es pot permetre que l'expressió no sigui lliure. I en qualsevol cas, si algú se sent vulnerat en el seu dret a l'honor o hi ha injúries, doncs efectivament que vagi als tribunals, no? Però jo crec que ja va ser hora de derogar, o com a mínim modificar, aquestes dues lloses, aquestes dues lleis que es van imposar a l'any 2012, 2010, 2012, bàsicament perquè, si no es feia, doncs el Partit Popular i el senyor Rajoy tenia por que Espanya cremés, no? Recordeu, crisi financera, gent a l'atur, desnonaments, rodea el Congreso. Aquesta llei que es va fer específicament perquè el Congrés no es pogués envoltar, encerclar, s'ha de derogar. Ja no són les circumstàncies, i si són, més igual. Vull dir, la gent té dret a expressar democràticament i amb tot el civisme del món el seu parell, la seva opinió. Nosaltres, des de l'associació, estem, quan dic nosaltres, dic la junta directiva, estem constantment, més a més, aturant propostes més aviat incendiàries, perquè quan tu a la gent li treus el pa i la discrimines o permets que la discriminin, doncs la gent té ganes de sortir al carrer a fer coses, no? I nosaltres el que diem és que com a associació no, que si volen fer-ho com a particulars, endavant i tindran la nostra condemna, però que com a associació aquestes coses no les farem. Tot i que no és per falta de ganes, és per tarannà democràtic.
Uh-huh. Ens hem d'anar acomiadant. No, us volia preguntar ja els dos, i si no us ve res al cap, us acomiadaré. Ja ens podem agafar algun lloc per ser optimistes, d'alguna manera o altra, enmig de tots aquests percals en general, aquest últim any?
A veure, rendir-se, jo sempre dic que no és una opció. Aleshores, doncs, bueno, jo suposo que amb el temps, amb les vacunes, bueno, vull dir, és un tema de sobreviure. L'únic que pel camí doncs, quedarà molta cosa i jo m'ho miro sempre des d'un punt de vista optimista. Vull dir, sorgiran nous negocis, nous models de negoci i en tancaran molts altres. I, de fet, tots, doncs, bueno, és intentar doncs, estar allà on, no? A on de la millor manera puguem, però, evidentment, doncs, hem de tenir doncs, uns dirigents, no? que sàpiguen administrar i gestionar tot això. I això és el que és més preocupant. Aquí és on entra la part pessimista, no? I, bueno, el que fem... Vull dir, apostant pel turisme.
Molt bé. Doncs res, m'ha agotat el temps. David Sánchez, Esteve Julià, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i als oients fins al proper dilluns. Adéu-siau.
A vosaltres. Adéu,
un plaer.
Adéu.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.